Zona Mixta, amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:04. No hi ha manera, l'Espanyol no aconsegueix bons resultats en els camps dels equips de la Comunitat Valenciana. La paella deu ser que no senta molt bé els blanquiblaus. Ahir el Madrigal, primera derrota de la temporada per 2-1 davant d'un Villarreal que la veritat juga un futbol de moltíssim nivell, tot i encaixar un gol abans dels 30 segons de partit. Els d'Aguirre, amb 8 canvis en el titular, van plantar cara als groguets. Ni en el segon van abaixar els braços als blanquiblaus, que refermen que són un equip ultracompetitiu i que, a més, tenen un fons d'armari de jugadors realment destacable. Tot i la primera ensopegada, l'equip continua en zona europea després de 6 jornades i sense temps d'agafar aire avui. Obrim la 7a jornada del campionat de primera. Demà el Barça visita el Maria i a Madrid arriba el derbi. Si el Barça guanya, segur que sortirà ben parat del que passi en el maig del Bernabéu. O liderarà la competició en solitari, o bé eixamplarà encara més la diferència amb els blancs, que sempre va bé.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Roger Castillo, com estem? Bona tarda.
Doncs molt bé, bona tarda, Dani, què tal?
Molt bé, això és un no parar. 11 jornades de 11 dies consecutius de Lliga, després empalmarem amb la Lliga de Campions, Europa Lliga i Sant Tornem-hi.
Tenim un mes de final de mes de setembre i principi de mes d'octubre realment trepida.
Anem a conèixer els continguts més destacats d'avui. Les notícies del dia són aquestes. L'Espanyol encaixa la primera derrota a la Lliga.
El Madrigal contra el Villarreal en un partit en què va anar a remolc des del primer minut. Al final, 2-1 pels castellonencs en un matx en què Aguirre va fer una revolució a l'11 titular. Els blanquiblaus són ara 600 en places europees.
Sense temps de descans, avui ja comença la 7a jornada a primera divisió.
Amb un sol partit a partir de les 10 de la nit entre Valladolid i Màlaga, demà serà el torn del Barça, que intentarà sumar el 7è triomf consecutiu, aconseguir un 21-21 contra l'Almeria.
Futbol català, Oriol Alsina deixa el Palamós.
El fins ahir director esportiu del conjunt gironí dimiteix després de saber que el club no té els diners suficients o aquells que havia previst per destinar la plantilla. Alsina se centrarà a partir d'ara en les tasques que ja exercia de director esportiu del Llagostera.
La selecció espanyola d'hoquei patins es juga avui l'accés a la final del Mundial.
S'enfrontarà un 1/4 de la tarda a Xile, que es va desfer d'Itàlia als quarts amb un gol d'or. Els de Carlos Felice van superar França per 5-3 després d'aprofitar la renda aconseguida en la primera part.
I el River Andorra, campió de la Lliga Catalana, l'EP de bàsquet.
Els de Joan Peñarroya es van desfer previsiblement del Prat a la final per 79-58 en un partit decidit al final del tercer quart. A Sier Sengotiti Abengoa va ser elegit MVP en el debut de Jordi Trias amb els andorrans. L'Ale Pivot va començar amb bon peu la seva nova etapa amb 5 punts, 6 rebots, 4 taps i 3 assistències.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2-3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
La tertúlia.
Dues i vuit minuts de seguida. Saludem els contertulians que avui ens ajudaran a parlar d'aquesta 6a jornada de Lliga i començar ja a enfocar la 7a que comença aquest vespre. Abans, marcadors dels 3 partits que es van disputar ahir. Us explicàvem aquest Villarreal 2, Espanyol 1. Van marcar per als groguets Pervet Pereira i va retallar diferències Sergio García als darrers minuts de partit, i en els últims 10 l'Espanyol, que va tenir alguna per empatar el partit. I també es van disputar el Getafe 2, Celta de Vigo 0, gols de Lisandro i Joel. Precisament el Getafe és el pròxim rival dels blanquiblaus diumenge a Cornellà, i el darrer rival abans que el Villarreal dels blanquiblaus, l'Atlètic Club de Bilbao, que va derrotar per 2-1 al Betis. Un Betis que es va avançar amb gol de Molina i que capgiraven el marcador de Marcos i San José. I com us dèiem, aquest vespre arrenca la 7a jornada de Lliga. Ho fa el Nuevo Zorrilla amb el partit entre Valladolid i Màlaga. Demà a les 6 de la tarda jugarà el Barça, el host del Mediterrani d'Almeria, i a les 10 de la nit el Real Madrid, que rep la visita del Club Atlético de Madrid en aquest derbi madrileny que arriba després de la jugada o les jugades polèmiques al Martínez Valero d'Elx, on Muñiz Fernández doncs va xiular en contra dels alacantins i a favor dels blancs. Diumenge a les 7 de la tarda serà el torn de l'Espanyol, que rep la visita del Getafe al Coliseum Espanyolista a partir de les 7 de la tarda. Això és un no parar, la Lliga Espanyola de Futbol, que continua, doncs, realment, valgui la redundància, imparable. 11 dies consecutius de competició, i això, vaja, comença a ser un no parar que és difícil de pair. Veiem com ho estan paint aquests dies els tres tertulians avui al Zona Mixta. Saludem el Xavi Riera, company de La Sexta. Què tal, com estem? Bona tarda.
Què tal, Dani? Un plaer estar aquí amb tots vosaltres en aquest Zona Mixta.
Gràcies. Com ho portes, això? Setmana... Més ja d'una setmana. 11 dies llarguíssims, no? I el que queda.
No, que va, tot el contrari. A mi sempre més llarg quan hi ha parada per seleccions, que no s'acaben mai. Aquests dies sí que se'n fan llargs. Aquests se'n fan curts.
Aquí se't fan curts perquè no pares de treballar i parlar-ne.
Exacte. Sí, és molta feina, però home, ja estem per això, no?
I tant que sí.
A la gent li agrada.
I tant que sí, una mica de vidilla. Parlem també amb el Quique García, company, periodista i, vaja, madridista. Què tal? Com estàs?
Què tal, Dani? Com estàs?
Molt bé, aquí, amb aquests 11 dies de bogeria i els que queden per endavant, perquè això acabarà la Lliga dilluns i dimarts ja estarem empalmant amb la Lliga de Campions.
Sí, però això que dieu és veritat, no?
Sí, no
és molta feina, però és una feina gairebé feta, perquè entre el penal del Muñiz Fernández, el pique d'Arbeloa i Piqué, i tota aquesta baralla, es ven sol, el diari, la ràdio, està tot fet.
La veritat és que sí, segur que també s'ho està passant molt bé el company Manolo Cánovas durant molts anys cap d'Espanyol a Mundo Deportivo i a l'actualitat també company de Pericos Online. Què tal, com estem, Manolo?
Bona tarda, companys. Molt bé, aquí gaudint de tota aquesta bogeria que envolta el futbol i que, bueno, el que deia el company dona que parlar i crea polèmica. I a mi em repugnen tots aquests personatges que surten per aquí pel mig, però és el morbo del futbol, no? I això dona joc, evidentment, no?
Què et repugna? Va, posem ja temes sobre la taula.
Em repugna que el senyor Diego López surti dient jo he visto penalti des de 90 metres, em repugna que el senyor Villar li pregunti el dia següent què ha passat aquí i de l'espalda i no diga ni buenos días, siendo president de la Federació Espanyola, em repugna que el Victoriano Sánchez Tamino està 20 anys vivint del momio, defensa el Muñiz Fernández, perquè com tal de no reconèixer que hi ha hagut un error molt greu i que això necessita un canvi d'ala a baix amb el professionalisme que hi ha al futbol espanyol. Tots aquests personatges em donen fàstic, però bueno, donen que parlar, donen joc, evidentment, no?
Sí, però, aquests
personatges no són dels voltants de les rodalies del futbol, són persones que estan a dintre del
món
del futbol.
Que viuen del futbol,
però que estan a dintre i que tenen poder de decisió al món del futbol.
Aquesta falta de claretat per dir sí senyor, aquí hi havia un error gravíssim i lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar perquè el futbol no puede ir por aquí, no, te dan la espalda i no, es que dicen ni buenos días este personaje increíble que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, que dice, no sabe, es el presidente del fútbol y es el mismo fútbol, y con el Piqué, con sus redes sociales, el señor Piqué, que es sota la manta perquè fa 4 dies va passar el que va passar a l'altre costat, però bueno, repeteixo que informativament per nosaltres això dona un joc, un xup-xup extraordinari, sense cap dubte, no?
Sí, Xavi,
el que passa que el Sánchez d'Arminio, perdona, deia una cosa amb la qual jo estava també d'acord. Deia, home, és que a vegades arbitre és molt difícil, això ho sap tothom, m'imagino, però també deia una cosa, que encara és més difícil arbitrar amb jugadors que enganyen. És cert que el futbol està ple de picaresca, però també s'hauria de fer una miqueta d'autocrítica, no carregar tota la culpa als àrbitres. Que he dit que Muñiz Fernández és molt dolent, això està claríssim.
És obvio.
També s'hauria de fer una miqueta d'autocrítica.
També, els jugadors tenen molt estic d'acord amb tu. Els jugadors tenen molta culpa, per això em dona també molta ràbia que el senyor Diego López, en vez de que haya dicho no he visto nada desde 90 metros, diga que ha visto penalti, o el señor Piqué se salga cachondeando por las redes sociales cuando hace 4 días el señor Piqué robó al Sevilla en el Camp Nou. O sigui, tots tenen culpa, sense cap dubte.
Clar, però això també és una conseqüència, no?, dels últims anys que estem vivint i també allò de les xarxes socials. Al final es tracta de defensar el teu club per sobre de la raó, per sobre de la lògica, per sobre de tot.
Sí, però això a mi no m'agrada.
No, ni a mi tampoc.
Fa 4 dies el periquitisme, això que acabo d'escriure a Pericos Online, no sé si sortirà o no, però aquests catxarros ja en tornen bons. però al peregrinisme fa 4 dies li van regalar una jugada que va suposar 3 punts a Granada. I el peregrinisme ho va reconèixer perquè
sí, obertament.
I els penals, les mans de Coloto, la nit de l'Aleti de Bilbao, quan jo sortia al camp, el primer que em va dir la meva filla al trobar-me, ansió, jo dic, jo no l'he vist clar en el camp, però perquè no l'he vist, no perquè no lo sea. I dice, no, jo l'he vist i és penalti, és que no hi ha volta de hoja, no se puede engañar. I nosaltres mateixos, el que deia esto abans, amb tota la raó, ens enganyem i envoltem el que ens interessa pels interessos del futbol, etc. Però tornem a lo mateix, a l'arrel del tema. Evidentment, aquesta lliga en 6 jornades està donant un xup-xup informatiu extraordinari. No?
Sí, però és que aquí no creieu tots en general. La Lliga Espanyola a nivell d'estadis està buida. Els jugadors que tiren de picaresca, els àrbitres cada dia pitjor, la federació pel seu costat, la Lliga de Futbol Professional per l'altra. Per què no hi ha una seguda general entre tots i posen una mica d'ordre tot plegat? És que la disbauxa comença a ser màxima, sincerament.
Bueno, però s'han de prendre mesures, vull dir, el Muñiz Fernández ja ho han dit, no?, que anirà a la nevera, doncs que hi vagi, vull dir, està clar que un error el pot tenir qualsevol, però quan és reiterat, vull dir, escolta'm, vull dir, prenem mesures, després hi ha altres coses, bueno, sí, els estadis més buits, bueno, també s'ha de tenir en compte la crisi, sí que és veritat que els horaris en alguns casos són dolents, però a vegades els mateixos estadis amb horaris bons tampoc s'omplen, vull dir, això és un tema molt complicat, però sobretot això... És molt complicat també quan ja els jugadors es tiren a la piscina i sobretot el que deies, que surten a la zona mixta i a sobre encara se'n riuen de l'espectador i l'espectador és tonto. Ah, vull dir, és que no pots sortir tu i dir...
Això de que llancin a la piscina...
No l'he vist a penalti, vinga, home, va.
Digues, Quique, digues.
La diferència és que això de que llancin a la piscina o que intentin enganyar a l'àrbitre ha passat sempre i més encara a països llatins, a Espanya o a Itàlia o a Argentina, potser en altres lligues no succeeix tant, però la diferència és aquesta, no? Que després tothom està sobredimensionat, la informació que es produeix i més encara amb els clubs grans, doncs està sobredimensionada i això és el que sempre hi hagi un tema del que parlar i si no n'hi ha, s'inventa, o sigui que sempre...
De tota manera, estic d'acord, però de tota manera... Un àrbitre amb criteri, amb personalitat i amb les coses ben posades ens han de tenir, agafa el tio i diu, la pròxima vegada que hagas piscina te vas directament a la calle. I te vas.
Has dit la paraula clau, personalitat. Muñiz Fernández no té personalitat. No. Veu que Pepe cau dins l'àrea i li passa pel cap. En aquell moment, en un segon, li passa pel cap, bueno, les portades de tots els diaris, per si de cas ha estat penal, bueno, les crítiques que li haguessin caigut, no pitar un penalti a favor del Madrid. Llavors es caga i el pita.
Sí.
Si amb el Mateu has passat segurament el mateix.
Igual, els dos grans. Ahir vas sentir per ràdio uns companys de ràdio que deien que el cas del Muñiz estava designat abans del partit del Sevilla, del Barça-Sevilla. El Barça-Sevilla fa una disbauxa total, el volen fotre a la nevera, però clar, els de dalt pensen, si després del Camp Nou fotem aquest senyor a la nevera tenint designat un Elche Real Madrid, nos van ensenyar con el dedo. Ah, se lo han cargado para que no arbitre el partido del Elche con el Real Madrid para... que arbitre el partit del Elche del Madrid i la torna cagant, perdó l'expressió, i així és la roda, que em posto de dir el que ha dit un company de seure i hasta aquí hemos llegado, pues no, seguimos ampliando una bola que ha d'estallar perquè és putrefacta.
No, és que...
Els senyors aquests del futbol i els senyors del esport en general, els dirigents del esport en general, agafar a la parcera del futbol i dir, senyores, tot pa aquí. Que el lunes por la noche, o el domingo cuando se jugara, el domingo, el lunes por la noche, 110 euros la entrada más barata, 180 la más cara. Televisado, horario, 10 de la noche. Todo esto, todo, el penalti, el no penalti, todo el fútbol, poner el fútbol encima de la mesa, intentant ateixar-ho perquè està cada vegada més brunda, no?
Sí, no? I periodistes també, vull dir, els mitjans de comunicació, és a dir...
També, nosaltres tenim molta culpa, moltíssima.
O personatges.
Ja, sí, els grans mitjans, segurament, no? De premsa i que són partidaris d'uns o d'altres i que no es veuen mai al malic, és que, no ho sé, sincerament...
Jo puc respectar el teu criteri, però és que es diuen autèntiques, no va ser autèntica el que volem dir perquè la venta és la venta i pot estar per encima
de tot menys esportiu, o menys esportivitat. L'esportivitat es deixa a un costat per els interessos d'uns i altres.
I ja no només l'esportivitat, sinó el tema esportiu, perquè quina sort té Ancelotti, que estem parlant de Muñiz Fernández tota la setmana i no parlem de que el Madrid...
Del joc lamentable.
De que el Madrid porta treballant 2 mesos i mig i encara no juga a res. No juga ni com Mourinho, no juga ni com Ancelotti. Ancelotti va arribar a la llotja del Bernabéu dient que el Madrid havia de jugar bé, que era un club que el toc, que la possessió, que l'ofensivitat, que tal, i encara el Madrid no fa res, no saben què fer.
No, però Quique, durant la pretemporada el Madrid semblava que oferia alguna cosa
ja,
més.
M'ho
semblaven
això,
a mi o...?
Això és una altra conseqüència del que deia l'altre dia el Mo Llorenç en aquesta tertúlia.
Sí.
Durant l'estiu s'ha de vendre. S'ha de vendre a la Lliga de Merda, s'ha de vendre que si el Madrid és un avió, s'ha de vendre que si el Barça ha fet una pretemporada que l'ha pensat el seu més gran enemic.
Jo és no vendre, jo tenia la sensació,
però,
veient
ja,
els partits.
Però és que les pretemporades mai han servit de res.
No, està clar.
Les pretemporades serveixen pel que serveixen. I ja està, per fer calés o per preparar l'equip o pel que vulguis, però després quan arriba el moment clau, o sigui, tu has guanyat el Chelsea a Los Angeles i no guanyes al Villarreal, has guanyat al Chelsea a Los Angeles i no guanyes a l'Elx, però a l'Elx.
Sí.
I amb una imatge i amb una actitud i amb un, no ho sé,
o sigui, i amb
l'equipàs que tens.
Però és que et juguen millor, és que et juguen millor. A l'Elx al Villarreal et juguen millor, companys.
Home, és que el partit d'ahir del Villarreal, el Madrid no ha jugat així des de fa anys, o sigui que... No fotis,
estic d'acord. Però mira, és que en el fons, com tot això està tan brut i tot són tan poc sincers tots de dalt a baix, premsa, jugadors, dirigents, tots, què passa? Que el Muñiz Fernández, que és un impresentable total, ens acaba de fer un favor tremendo perquè ens està donant una setmana de debats, de ventes, de dimes, diretes, aquí, portades, aquí, el que tu vulguis, clar. I això és en el fons, això... És molt lamentable que això, en posto tallar-ho de Rael i fora aquest senyor, no arbitra més aquella temporada, resulta que ens estan donant un joc informatiu tremendo, no?
Que en el fons això, el que també retroalimenta el futbol també té interès perquè a la tertúlia del bar
sí,
la gent parla d'això.
Exacte,
però sí,
tot.
Que parlés d'esport, no? De futbol,
sí.
100%. I de que, el que dèiem ara, que el Madrid en Xavi no acaba de rutllar, que no acaba de funcionar, que veurem com connecta Bale amb la...
Però això és l'home que mor del perro o el perro que mor de l'home? Si el Madrid guanya 0-4 a ells, ningú parlaria del partit d'ells. Com va passar el que va passar... Pues ja està, ja la tenim liada, o sigui, un diari amb bones notícies, amb notícies normals, correctes, etc., no té sortida. Aquest morbo, aquesta disbauja, tot això és el que realment alimenta un... Però clar, tant arribem que diuen, hasta aquí hemos llegado, no? Potser això que ho tallem una miqueta, no?
Bueno, a veure si canvia això en el futur, si hi ha una, no sé, alguna reflexió per part d'algun estament, però sembla, o de tots els estaments, però sembla complicat que això passi aquí a la Lliga Espanyola. Demà, el company, el Barça, que també té partit a Almeria, i pot aconseguir el rècord històric de victòries, el Tata Martino. Qui ho hauria de dir, no, Xavi? Perquè, clar, semblava que el Tata Martino no estava fent res, que tot el que feia ho estava fent malament.
Sí, a més, és curiós, perquè en molt pocs partits... hem vist com la cara i la creu del Barça, no sé, partit del Llevant, el de la Real Societat, la primera part contra el València, tot i que aquells dos primers gols que encaixes al final de la primera part, són grans partits del Barça, és una gran imatge, i en canvi, després doncs, estan partits doncs, que deixen molts més dubtes, no? El partit del Sevilla, la primera part contra l'Àjax, vull dir, en molt poc de temporada, ostres, hem vist el millor i el pitjor, no? I els propis mitjans també, això ara que dèiem de vendre, bueno, vam estar parlant d'una setmana del partit del Levante, com si hagués sigut la final de la Copa d'Europa, vull dir, no sumo,
sí,
recordava que era el Levante, potser.
De tota manera, amb el Martino...
Però bueno...
Home, però és que els números, companys...
Està fent una miqueta injusta amb el Martí.
Molt,
també.
Molt. És que els números són brutals. És a dir,
els números són bons, sí.
18, portes 18 de 18, 22 gols a favor, 5 en contra. És que, no sé, jo tinc la sensació que l'aficionat del Barça s'ha acostumat a una excel·lència, que és que aquesta excel·lència...
Ja, és que és una història molt coneguda.
No, però a veure...
El Barça sempre ha patit això,
la crítica,
no?
La traiem, però també els gols en contra, sí que és veritat, però Valdés, si no fos per Valdés, quants gols en contra es portarien? Però no és per ser negatiu, vull dir que tot té una lectura. Jo, en general, ho veig molt positiu. Jo, aquesta arrencada de temporada, la veig molt positiva amb el Tata Martino. Fins i tot en partits on no s'estan brillant, s'han guanyat, que això també és important.
Home, i tant. El Tata Martino ha tingut de començar el seu treball una miqueta, entre cometes, una miqueta a contrapèl, perquè potser el mes de maig el Barça no s'ho hauria plantejat fitxar el Tata Martino. I s'ho planteja, en un moment d'un tic al maig, a l'abril o al febrer, s'ho planteja arrel del que passa amb el Tito, no? Aleshores, aquest home llega aquí, arriba aquí, no a un 4 o 5 mesos de preparació com el Guardiola se'n va anar al Bayern, sapiguent on va i el que vol fer. Es presenta aquí el que està fent el Tata Martino, aguantant molt bé un equip que és inqüestionable, que mentre li duri la inèrcia de joc que té, ho guanyarà tot. aquest tio està fent, jo crec que està fent bé les coses, crec, eh?
Sí, sí. Mm. I l'Espanyol què? Què tal, companys? Algun comentari del partit d'ahir? Què me'n dieu, que esteu veient d'aquest Espanyol?
Home, que va ser una llàstima, no?, que el Villarreal fes el segon gol quan l'Espanyol encara... Jo el veia amb possibilitats d'igualar el partit, i al final, bueno, el golaç de Sergio García, que no va ser suficient, però va ser una llàstima, no? El Villarreal és un equip que ha començat tan bé com l'Espanyol, molt fort la temporada, uh-huh. I al seu camp, doncs, bueno, ja ha vist el Madrid que no va poder guanyar. Bueno, un partit que l'Espanyol tenia més a guanyar que a perdre, jo crec, perquè era una sortida complicada, sí. I a més porta una molt bona ratxa, que jo crec que tothom, doncs, bueno, la derrota d'ahir no és que la donem per bona, però evidentment era un partit difícil i l'Espanyol va tenir les seves opcions, tot i que el va penalitzar, sí, molt també el gol al primer minut.
Jo crec que l'Espanyol va fregar l'empat, i si hagués empatat no hauria sigut injust, encara i tot que el Villarreal va jugar millor perquè té millors jugadors per jugar a futbol, però l'Espanyol va tenir un caràcter per anar de menys a menys. Però torno a lo d'abans, com ens agrada fer autocrítica i procuro ser el més honrat possible, sí, no parlo dels possibles mans d'un defensa, el xut de Sydney, etc. Parlo dels dos gravíssims errors impropis d'un jugador internacional com el senyor Héctor Moreno, que li van costar el partit a l'Espanyol. Tots dos, els dos gols van passar per ell, se'ls va menjar, i això per mi està per sobre d'una jugada polèmica, de si va ser penal, no va ser penal, el que tu vulguis.
Sí,
i els errors se paguen i l'Espanyol els va pagar, noi.
Sí, senyor Manolo, em trec el cap amb la teva esportivitat, amb la del Quique García i la del Xavi Riera, que si manéssiu una mica més en això del futbol, que ja maneu, però si manéssiu, sí, encara més, les coses anirien molt millor.
Potser si ens baralléssim també ens sentiríem més gent, potser sí, però no ho sento, no. Blanco i embotia leche i lo demás son historias.
Companys, gràcies per haver estat amb nosaltres aquí al Zona Mixta. Un plaer, tindrem més ocasions, espero, de conversar de futbol que ens agrada tant, vale?
A tu, crac, una
abraçada per tots.
Vinga, macos, que vagi bé. Adéu, bona tarda.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretillas TR. Botemanía, te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar. Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Sòria Natural. Tu energía al instante. Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalviar ara amb vestit, camisa i corbata, tot per 99 euros.
I a més, emporta't el 20% de bonificació per continuar estalviant en les teves properes compres.
Doble estalvi d'Hipercor. Els diners et persegueixen.
Acostuma't als nostres bons preus. També a Hipercor.es. Zona Mixta. Zona Mixta. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. A Ràdio Estel. When you walk through a storm,
hold your head up high. Futbol català. And don't
be afraid of the dark. De seguida saludem el pròxim protagonista. Abans, ràpidament, aquest cap de setmana arriba la 7a jornada de la Lliga Adelante per als equips catalans i demà dissabte tenim en acció el Sabadell. A la nova Creu Alta reben la visita del Real Jaén, serà a les 6 de la tarda, i diumenge els altres dos representants de casa nostra a les 5 de la tarda a Terres Andaluses, Còrdoba, Girona, i una miqueta més tard, no, a la mateixa hora també, perdó, al Miniestadi, a les 5 de la tarda, el Barça B, que rep la visita del Mallorca. Ara sí, anem amb el següent protagonista. És el director esportiu del Llagostera i fins fa ben poquet també màxim responsable de l'àrea esportiva del Palamós, l'Oriol Alsina, que aquí saludem, aquí al Zona Mixta. Oriol Alsina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Què ha passat? Com és que has presentat la dimissió al president del Palamós, Miguel Aguilar, com a màxim responsable del Palamós Oriol.
És que va ser un pressupost per muntar l'equip per intentar quedar sobre, entre el 10 i el 12 per evitar els mals de cap que havia tingut el Palamós fins fa 4 anys,
sí.
I així es va fer. Ara sembla ser que hi haurà una sèrie de canvis a nivell de plantilla i de condicions, i jo ja considero que és la meva feina i no vull formar part de les noves mesures que es prendran, i bueno, he optat per plegar i deixar-los de treballar i fer-s'ho la seva manera i res, de veritat, i moltíssima sort.
Perquè fins ara tot estava funcionant bé, no? Esportivament els resultats s'estan demostrant. L'equip ara mateix està a la part alta de la classificació de tercera.
La veritat és que sí, o sigui, esportivament està funcionant molt bé, amb un bon resultat, ara que hem de tancar els diners, i hem picant en el playoff, i esportivament doncs, tot funcionava. El que passa que hi ha altres assumptes, ara es volen fer modificacions, es volen fer canvis, i el que passa això, doncs jo me n'aparto, els he deixo fer, he passat aquí uns bons mesos, m'ha tractat molt bé tant la gent de la directiva, com el president, com el cos tècnic, com els jugadors,
sí.
I ara ha tocat sortir, deixar-los l'estructura doncs, muntada, i ells a la seva manera, tot el que creguin convenient.
Oriol, et demanem si pots moure una miqueta, perquè hi ha algun moment que el so se'ns entretalla i no et podem escoltar bé, i és una llàstima.
Sí, no tinc molta cobertura, i ja. Però no sé si millorem o no millorem.
Ja ho estem comprovant,
abans,
no? No, s'entretalla força, i volíem parlar també amb tu no només d'aquesta dimissió al Palamós, sinó de la bona trajectòria que està tenint el Llagostera també en aquest tercer any que esteu al grup 3 de segona B. I bé, aquí sí que sembla que cada any la situació millora, Oriol?
Sí, la veritat és que tenim una dinàmica ara molt positiva, estem puntuant a fora, estem guanyant a casa, això és segona B, tots els partits són molt, molt difícils, i ara hem tingut doncs, la sort i potser l'encert de fer de molts punts amb poques jornades jugades. Esperem doncs, continuar així, nosaltres anem partit a partit i a més endavant quan no els fem. Està clar que cada vegada estem més de la vora de perdre el primer partit, però almenys hi ha una il·lusió important i la gent està molt, molt ficada, el grup és molt fort i esperem seguir donant alegria de la nostra afició.
Quin és l'objectiu que s'ha marcat aquest Llagostera aquesta temporada, Oriol?
Intentant baixar de categoria, sabem que serà molt, molt complicat. Tots els partits són molt difícils, la segona divisió B és una categoria que l'últim pot posar problemes en el primer, qualsevol partit hi ha una línia molt fina entre guanyar i perdre el partit, i ara mateix doncs, estem en una dinàmica positiva, però en el segon moment pot agafar una altra dinàmica i perdre no sé quants partits seguits, no? Ara s'ha d'aprofitar, intentant anar puntuant i estar en una zona doncs, tranquil·la per no haver d'aquí a fins a l'hora.
Pas a pas, Pas a pas, partit a partit. Aquesta és una filosofia que sempre acostuma a funcionar bé. Oriol, gràcies per haver estat amb nosaltres. Volíem seguir xerrant amb tu, però se'ns talla una mica aquesta comunicació. Intentarem en els pròxims dies establir una comunicació que sigui doncs, millor per tots, perquè així també escoltarem les teves explicacions. Hem entès que estan canviant coses econòmicament al Palamós i que fas un pas endavant o endarrere, que millor marxar ara que fer-ho malament segurament en el futur. I bé, gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Zona Mixta, que continuï anant molt bé també al capdavant del Llagostera i que seguiu a la part alta de la classificació.
Moltes gràcies i sempre a la seva disposició per tornar quan vulgueu.
Gràcies, Oriol Alsina, director esportiu del Llagostera i fins fa unes hores també màxim responsable de l'àrea esportiva del Palamós. D'aquesta segona B grup 3, de la que parlàvem també amb l'Oriol Alsina, aquest cap de setmana arriba la sisena jornada de la competició, i els representants catalans que jugaran tots diumenge a les 12. El Nàstic de Tarragona visitarà l'Atlètic Balears, també a les 12 del migdia Prat Elx B, a les 12 la Ciutat Esportiva Dani Jarque Espanyol B Llevant, i a les 12 Derbi Sant Andreu Llagostera, a les 5 de la tarda Ontinyent Badalona, a 6:15 Olímpic Unió Esportiva Olot, a les 6 al Camp d'Esports de Lleida, Lleida Esportiu Villarreal B, i a les 7 de la tarda a la Feixa Llarga Hospitalet Reus Deportiu. I encara tenim temps de recordar quins són els aparellaments de la setena jornada del grup 5, el grup català de tercera. Són aquests: el dissabte a les 6 de la tarda, Sant Feliuenc, la gran revelació, rep la visita del Terrassa Olímpica 2020, i la resta de partits de diumenge: al migdia, 12:45, Gramenet Rapitenca, a les 12, Pobla Mafumet Castelldefels, Vilassar Masnou, Rubí Cornellà, Escó Sant Boià, Muntanyesa Cerdanyola del Vallès, a 13:45, Vilafranca Palamós, a 16:45, Figueres Gavà, i a les 5, Manlleu Europa.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. Ocean Blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. L'actualitat poliesportiva.
Sens dubte, l'hoquei patins està sent el gran protagonista aquesta setmana pel que fa a l'actualitat poliesportiva aquí a la Zona Mixta. Continuem molt pendents del Mundial d'Hoquei Patins. Arribem ja al tram definitiu i Espanya ja està classificada per a les semifinals, que l'enfrontarà aquesta tarda amb Xile, després de guanyar ahir 5-3 a França als quarts de final. Anem a parlar amb un dels protagonistes de la selecció de Carles Feriche. És el jugador del Reus Deportiu, el Gepi Selva. Què tal, Gepi? Com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja sabem a quina hora juguem aquesta tarda-nit?
Sí, bé, aquí sempre poden canviar les coses, però l'última hora que tenim és que jugarem a un quart de 7 hora catalana.
Ens expliquem, perquè...
Ens ho han dit fa 3 o 4 hores, ens ho han dit.
Sí, ens expliquem. Ahir a la nit us en vau anar a dormir pensant o conscients que jugaríeu un quart de 9 del vespre, i al final aquest matí, o més ben dit, a mig matí, us han dit que al final el partit seria a un quart de 7. Això suposa, doncs, un contratemps important pel que fa a l'organització del dia, dels menjars, del temps de descans, etc, etc.
Sí, sí, per tot una mica. Hi ha, a part d'això, de cara a la imatge que estem donant, estem demanant que l'esport tingui més reconeixement, que tinguem tots més reconeixement, i l'organització, la FIRS, la FERA, es dedica a fer aquestes coses que no fan cap bé a aquest esport. Vaja, bastant lamentable tot plegat, però bueno, nosaltres ens hem d'intentar evadir d'aquestes coses, i ara farem vídeo, dinarem ràpid i intentarem descansar per un quart de 6 hora catalana, està a punt per afrontar una semifinal d'un Mundial, que no és poca cosa.
No, no, ni molt menys, però almenys una cosa, Gepi, els xilens estan en la mateixa situació que vosaltres? Ells aquest matí també pensaven que jugaven un quart de 9, o no?
Sí. Ahir la notícia oficial era que jugàvem a un quart de 8, és a dir... Uh-huh. Era per tots el mateix, però avui l'Enric Murillo, i des de Barcelona, la Federació de Barcelona, els hi ha arribat un mail aquesta matinada que hi havia el canvi d'horari. Suposo que els xilens també ho tenen igual. I per ells és bastant pitjor, perquè els seus quarts va acabar tard, va acabar a les 11 de la nit, i vaja, suposo que encara estaran més emprenyats que nosaltres.
Gepi, tu ets un dels debutants, tot i que tens una llarguíssima trajectòria a l'Hockey Lliga, ets un dels debutants d'aquest combinat espanyol, del Carles Feriche, que opta...
No, bueno, ja vaig estar al Mundial del 2007 de Suïssa.
Vas estar...
A debutar... Torno després d'uns quants anys, estudiant d'un redebut.
Diguem-ho més ben dit, es nota que ets periodista també. I... que ho sento, sí, pensava que debutaves...
No, no.
És el redebut, com que feia tants anys que no estaves a la selecció. A nivell de club sí que et tenia més controlat, però a nivell de selecció pensava que debutaves.
És el redebut. T'admeto.
No, que anava a dir que s'està demostrant que no és fàcil, que aquesta selecció porta 4 anys seguits sent campiona mundial, i que no és pas fàcil, que aquí ningú regala absolutament res. Ahir als quarts de final 5-3 en França,
està clar que no és gens fàcil i que les seleccions són competitives.
Sí, sí, i ahir l'exemple clau vam veure. Xile es va carregar a la pròrroga tota una Itàlia, que tenia bons jugadors i una bona porteria. Bé, sempre hi ha sorpreses i el nivell cada cop està pujant més a països que no tenien tanta tradició, com ahir va ser França, que va costar bastant. L'altre dia també contra el Brasil ens va costar molt. Bé, i els equips ens estudien. Portem 4 anys guanyant el Mundial i també la gent ens estudia força per bueno, tothom té ganes de guanyar-nos i ja et dic, el nivell en països que no són especialment de tradició d'hoquei estan pujant molt el nivell.
Aquesta igualtat que us esteu trobant pot anar bé de cara a aquests, esperem, 2 partits que queden per endavant? Arribareu més preparats a moments doncs, més complicats?
Esperem que sí, esperem que tot això, aquests dubtes que hem tingut a algun partit, doncs serveixin per llimar-los i perquè no els tinguem sobretot avui. I si guanyéssim avui, doncs la final contra demà, que si passéssim seria duríssima també.
Què en sabem de Xile?
Doncs ahir vam estar veient contra Itàlia als quarts, també els vam veure contra Angola. Bé, només dient que es van carregar a Angola, que tenia una molt bona selecció a casa seva, i carregar-se a Itàlia, doncs les coses bé les fan. Tenen un joc bastant conservador, ells no se la juguen massa, tenen un parell de jugadors que desequilibren molt, la porteria és molt bona, la porteria ens ha sorprès molt perquè tenen un porter que és molt bo, i bé, saben el que juguen, i bé, van a desgastar el contrari, intenten jugar amb marcadors ajustats, i bé, si et poses nerviós pots tindre molts problemes, així que bé, ja et dic, no serà fàcil de cap manera.
I per l'altre costat del quadre tenim l'altra semifinal, Argentina-Portugal. Els portuguesos van escombrar a Mozambic 6-0 i Argentina 5-9 amb el Brasil, demostrant que els brasilers estan millorant amb això de l'hoquei. Quina de les dues és més perillosa? Les dues són igual de perilloses? Són dos clàssics de l'hoquei mundial, també.
Sí, les dues són boníssimes. Tenen jugadors de primeríssim nivell, tant Portugal com Argentina. Argentina, jo diria que tots els jugadors de pista, els porters no, però tots els jugadors de pista estan a Europa jugant, a Itàlia, a Portugal o a Espanya, i bé, és potentíssima. I què dir de Portugal, que està fent resultats aquest Mundial espectaculars, tenen un joc, penso que molt, molt bo i molt, molt elèctric, molt de cara a porteria. No sé què pot passar, jo crec que estarà igualat. Ja et dic, no m'aventuro a donar cap resultat, però serà una semifinal també molt maca, de molt bon nivell d'hoquei.
Com a periodista, ara et posaré una mica en un compromís. Jo he estat intentant fer memòria, i amb el Roger Castillo, a veure si hi havia alguna selecció d'equips que hagués estat davant la possibilitat de dominar el seu esport en mundials durant 10 anys seguits. Això és el que pot fer aquesta selecció. És que això no ho ha fet ni, per exemple, així. La primera selecció que et ve al cap potent és segurament la de bàsquet dels Estats Units. Això no ho han aconseguit.
No. Pel que tinc entès, si guanyéssim aquest mundial seríem l'únic equip de conjunt que guanya 5 mundials consecutius. I a nivell d'hoquei patins desempataríem amb Portugal, que Portugal, si als anys 60, em sembla, va fer 4 mundials seguits.
Sí.
Doncs també guanyaríem a la història de l'hoquei patins com la millor selecció de la història que fa 5 mundials seguits. Em sembla que amb tenis Espanya ha guanyat bastant també, però amb Copa Davis, que, bueno,
sí,
no
però,
és mundial.
Sí, però 5 de consecutives no. M'entens què vull dir? No, 5 de consecutives impossible, perquè...
Segur que no.
Austràlia doncs, potser als inicis de la Davis, però em sembla que són 4 el màxim que han aconseguit, eh?
Això sí. Bueno, tot així també es diu Copa Davis, no es diu Mundial.
Sí, correcte. Sí, seria un Mundial oficiós, però clar, també juga cada any. no és el mateix, sí. No és, no,
no, el
vostre,
no és el mateix.
Clar, és molt més difícil. Una cosa són 10 anys i l'altra sí. 5 anys, no? Vull dir, és que l'hegemonia és brutal, o sigui, formaries part de sí. la història de l'esport, Jep, i això és molt bèstia, eh?
Sí, és un dels reptes que des de que ens van convocar el Carles Feritxe, doncs, cada dia ens ho va repetint. És un repte, és una il·lusió, és...
Sí, sí.
Bé, és... seria un somni, no?, poder entrar dintre la història, però ja et dic que els jugadors de moment no hi pensem massa, perquè si penses en aquestes coses, al final sí. les coses surten al revés,
et
no?
Et distreus massa i malament.
Sí, sí, perquè no podem pensar en què serem fins que no ho som, saps? És a dir,
i tant.
Avui pensar en Xile, que prou difícil ens ho posaran segur, i intentar passar a la final, i demà si guanyéssim ja, llavors ja suposo que ens faria més a la idea, però de moment peus a terra i a córrer i a jugar contra els xilens avui.
Que això ho feu de meravella, com heu demostrat fins ara, Jepi. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Zona Mixta. Perdona per la meva confusió, re, debutant de la selecció espanyola, que acabi d'anar molt bé aquesta competició, a veure si torneu amb el cinquè títol consecutiu, i que et vagin molt bé les coses també en aquest any personal al Reus Deportiu, que el repte també és apassionant.
Moltes gràcies per tot i sobretot també a vosaltres pel seguiment que feu amb aquest esport, tot i que a vegades us fem males jugades com aquesta de l'horari d'avui, però això, moltes gràcies pel seguiment i que preposteu per aquest esport que tant ho necessitem.
Moltes gràcies, Jepi, que vagi bé. Adéu, bona tarda.
Adéu, adéu.
Doncs Jepi Selva, el gran protagonista avui al Zona Mixta, integrant d'aquesta selecció espanyola que dirigeix Carles Feritxe, i que aquest vespre, a 6:45, d'aquí poqueta estona, juga contra Xile per una plaça en la gran final també de demà. El rival sortirà de l'altra semifinal, que disputen Argentina i Portugal.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i completa a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel. Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Dues i 47 minuts. Ens agrada ser curosos amb les dades, però quan estem enmig d'una entrevista de vegades és complicat. I amb el Jepi Selva ens preguntàvem doncs, quantes Davis de consecutives havien guanyat els Estats Units, els australians. Els australians n'han guanyat màxim 4. 7 als Estats Units, en va arribar a guanyar de consecutives als anys 20, i 6 França, que no està gens malament. Però això sí, no és el mateix. Ells seria 10 anys seguits guanyant campionats del món, la Davis és cada any, per tant, no és el mateix. Bé, aprofito i no em desempallego de la raqueta, en aquest cas agafo una de més petita, és la d'esquash, perquè aquests dies s'està celebrant a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu el 15è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona d'Esquash, que entra ja a la recta final. S'han de disputar els quarts de final. A veure què ens explica el nostre company, l'Agustí González, que és, a banda del responsable de la secció Planeta Aigua, també cap de premsa del Club Natació Sant Andreu. Agustí, què tal? Com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani.
Aquests quarts de final, què? S'han començat a disputar ja o encara no?
S'estan disputant els quarts de final, ara. A les dues hi havia dos partits. i a les 3 ja dos partits més. Quarta final, on han passat dels favorits, jugadors que són entre els 80 millors. Per tant, podem dir que aquí aquest torneig té aquest nivell de veritat.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Tenim un espanyol també entre aquests quarts finalistes, no? Alejandro Garbí.
Tenim un espanyol, sí, que està, ara mateix està disputant els quarts de final contra un alemany, que és el quart cap de sèrie, i anaven 1-1. Ara a veure com acaba el partit.
Tens algú al teu costat, no? El coordinador esportiu
de... Sí, aquí el Manuel Camany és, sí. Efectivament, Dani, que és el coordinador esportiu d'esquais d'aquí del Club Natació Sant Andreu, i una mica la persona que s'encarrega de que tot estigui en ordre i tot funcioni. Manel, explica una miqueta a l'audiència de Ràdio Estel què és aquest torneig i què suposa sobre el Club Natació Sant Andreu.
Bona tarda a tothom. Doncs mira, això significa pel Sant Andreu que és un torneig molt prestigiós, és un challenger i, bueno, és un torneig que pel Club Natació Sant Andreu, doncs, bueno, el tinc dels millors jugadors del món, doncs la veritat és que és molt important. Ha vingut el 57 de rànquing mundial, amb molts jugadors estrangers i, bueno, pel Sant Andreu és un torneig molt important d'organitzar, és el 15è trofeu Ciutat de Barcelona i molt important per nosaltres.
Molt bé, però aquests dies, a part d'aquest torneig, es celebra el campionat de Catalunya sub-11, sub-15 i sub-19. És a dir, aprofitem tot el tirón que té l'esquadra aquí i celebrem aquest campionat. Quin opines d'aquest campionat? Quins joves valors tenim aquí a la casa? Parla'ns una miqueta d'aquest campionat també.
Bueno, és el campionat més important que tenim a nivell de júnior i venen tots els millors jugadors júniors de les categories sub-11, sub-15 i sub-19 i a nivell de jugadors del Club Natació Sant Andreu tenim un jugador que es diu Pablo Dolf, que és sub-13 i la setmana passada Fonsirola, per exemple, va quedar al quart d'Espanya, no? És una de les promeses júniors que tenim aquí en el Club Natació Sant Andreu, a part d'altres jugadors del Club Natació Sant Andreu que també participen, però bàsicament aquest xicot i després tots els millors júniors a nivell de sub-11, sub-15, sub-19 també de Catalunya que venen aquí a jugar aquest campionat de Catalunya.
Destacar que alguns júniors dels que parla el Manel, com l'Iker Pajares o el Bernat Jaume, també han participat al quadre principal d'aquest trofeu internacional Ciutat de Barcelona d'esquaix. I res més, convidar-vos a tots vosaltres a venir avui, demà, com vulgueu, aquí al Club Natació Sant Andreu, al passeig de Fabri Puig, 45-47, a veure bon esquaix.
Perquè avui, com dèiem, quarts de final, demà semifinals.
Quarts de final, exacte.
I diumenge...
Quarts de final ara mateix,
sí.
I semifinals a 9:15 i a 10:15. I la final demà dissabte a les 7 de la tarda.
Doncs tenim una cita esportiva al Club Natació Sant Andreu. Gràcies a l'Agustí González per parlar-nos d'aquest esport una mica desconegut, però vistós i espectacular de veure. Jo recomano a la gent que no ho ha vist mai de passar-se en algun moment al llarg d'aquest cap de setmana o a partir d'avui al Club Natació Sant Andreu. Gràcies, Agustí. Ens retrobem la setmana que ve.
Que vagi molt bé. Adéu.
Fins ara. Adéu. Aquesta música és la que ens anuncia que arriba a la Zona Solidària amb el Cisco Bages. Cisco, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Avui espero que tinguem una miqueta més de temps per parlar d'aspectes solidaris del món de l'esport. I avui parlem d'un torneig que s'ha celebrat recentment, que s'anomena Copa Calala, i que és un torneig solidari de futbol femení. I bé, podrem saber més coses de com va anar aquesta competició, no?
Sí, en parlarem amb la directora d'aquesta associació. El que passa que, com que la setmana passada vam parlar de feixisme al futbol, a l'esport, no? Potser va quedar aquell regust que també és una mica injust, no? Que el futbol és això, és feixisme, és violència, és confrontació, no? El futbol són moltes més coses, no? Sí. I vosaltres suposo que ho expliqueu sovint aquí, no?
Ho intentem.
És solidaritat, també, és deportivitat, és salut, és germanor, fins i tot un element d'integració, no? El Barça, per exemple, ha servit molt per com un element d'integració de comunitària i tal, no? I també de solidaritat, no? Per què no? Hi ha col·lectius de nanos amb discapacitacions, doncs, que l'esport els serveix, doncs, per divertir-se, per disfrutar, per tenir temps de lleure, i fins i tot jugant a futbol, no? Gent cega que juga a futbol també, no? I llavors vaig veure que aquesta gent de Calar la Fondo de Mujeres muntava un torneig, el primer torneig solidari de futbol sala allà a prop de casa on jo estic, allà al Poble Nou. Uh-huh. I vaig dir, bueno, vaig a parlar amb aquesta gent a veure que m'expliquin de com va anar futbol femení.
Jo el que trobo molt interessant sobretot és demanar aquesta paritat, aquesta igualtat que malauradament moltes vegades en aquesta societat doncs no es veu reflexat, no? Aquí a fer una mica de publicitat als Zona Mixta, intentem si podem cada dia parlar una mica d'esport femení, perquè es mereixen el mateix tracte, no? I això no passa en molts mitjans de comunicació, i això sí, quan guanyen medalles les noies, tots anem a entrevistar-les, i en guanyen moltes últimament, sí.
A vegades no, a vegades n'hi ha que guanyen medalles i tarden en veure-les, que et sobta, no? Dius, ostres, fins que no l'han guanyada no els van a buscar.
Per això, no? I crec que fan la mateixa feina, no? I el mateix esforç fa un home que una dona per aconseguir èxits i per aconseguir coses esportives parlant.
Li pregunto a la Maria Palomares quines medalles...
La saludem. Maria Palomares, com estem? Bona tarda. La teníem. A veure, Maria Palomares, què tal? Bona tarda.
No em sentiu?
Sí, ara sí. Hola, Maria, bona tarda.
Hola. Bé, aquí estic.
Ets la directora de Calala Fondo de Mujeres.
Sí.
Explica'ns una mica aquesta associació, què és el que feu en aquesta associació.
Sí, nosaltres som una fundació i la nostra missió bàsicament és mobilitzar recursos, aconseguir fons, aconseguir diners per canalitzar-los a organitzacions de dones. Uh-huh. I donem suport a organitzacions de dones a Amèrica Llatina i també aquí a l'Estat espanyol. I, bueno, és que aquesta és la nostra missió principal, intentar donar suport perquè les organitzacions de dones puguin fer el seu treball i portar el seu dia a dia.
Veu muntar aquest primer torneig solidari de futbol femení. Com va ser que us donés per aquí?
Mira, doncs la idea va sortir de conèixer grups de dones joves a Centroamèrica que fan servir l'esport i principalment el futbol com a eina d'integració i de participació de les dones joves dins les seves comunitats. El futbol, bueno, és la part esportiva i també de gaudir, de jugar plegades, però també és com una excusa perquè les dones comencin a participar en les decisions de com es gestionen, doncs, els espais col·lectius de la comunitat, les pistes del barri, i que comencen a interlocutar, doncs, o amb els ajuntaments o amb els altres nois joves, i que la seva veu tingui una importància dins la comunitat. I, bueno, em semblava que donar suport a aquest col·lectiu era bastant molt important, i tornant a Barcelona teníem amigues que juguen a futbol i vam pensar que era una idea genial juntar a les futbolistes aquí de Barcelona, doncs, per fer una activitat solidària per donar suport a les dones d'allà que també juguen a futbol.
Va ser molt complicat organitzar tot això? Com ho vau fer? 8 equips,
bueno, no va ser complicat, el que passa que nosaltres era la primera vegada que es muntava en un torneig, però hem de dir que la gent de l'eix transversal, les pistes de futbol on van fer el torneig, ens ho van posar molt fàcil. Després teníem el suport d'una dona que ja fa molt temps que juga en lligues amateurs de dones aquí de Barcelona, i bueno, sí que teníem els nostres contactes amb els equips femenins, no? I al final, bueno, era un món nou per nosaltres, però sí que ho vam poder muntar i va sortir força bé.
Va haver-hi discussions, baralles, bufetades, entrades dures, com és normal al futbol, o tot va ser bon rotllo?
No, hi havia caigudes perquè les noies se llançaven a terra allà, però ben fortes, però va ser un ambient superagradable, vam portar DJs i, bueno, va ser un matí de gaudir amb competitivitat, perquè va haver la seva semifinal, la final, i va haver emoció, però amb molt bon ambient.
Van haver-hi medalles? Parlàvem de medalles amb els Cisco abans.
Van haver-hi copes.
Qui va guanyar? Sí. Qui va guanyar?
Van guanyar l'equip de les Velles Port, que són un equip de dones que juguen a l'Hospitalet.
Uh-huh.
Bueno, són de l'Hospitalet.
El Velles Port de l'Hospitalet.
Sí. I la segona va ser un equip de Sant Martí, del barri de Sant Martí de Barcelona, ara no te sabria dir el nom. I la tercera, les Carambí Rubí, de Rubí, un equip de Rubí de Terrassa. Molt nivell. O sigui, vam mesclar equips de dones que juguen en lligues cada any i equips de dones més aficionades, i se notava on hi havia el nivell.
Maria, hi haurà segona edició?
Esperem que sí l'any que ve, perquè muntar un torneig així és complicat, i la nostra idea és fer-ho sempre a l'estiu, quan les lligues no estan en funcionament, i per també que les dones puguin participar i puguin continuar jugant a futbol en aquest període de temps que les lligues no estan actives. Llavors seria per l'any que ve fer una segona edició.
Doncs esperem que així sigui, a veure si en podem parlar. Maria Palomares, directora de Calala Fondo de Mujeres, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, i també amb el Cisco Bages, gràcies una setmana més per haver-nos donat llum sobre esport i solidaritat.
Gràcies a tots dos.
Gràcies, que vagi bé. Adeu, dilluns més. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Són les